Molt bona tarda, són les dues. Les obres del futur aparcament soterrat del passeig començaran a principi de 2026.
Notícies migdia. Núria García.
És la previsió que ara sí espera complir el govern municipal després que s'hagi pogut desencallar el rescat de la concessió actual de l'aparcament de Doctor Robert. L'Ajuntament pagarà una indemnització de 624.000 euros a l'actual concessionari, a l'empresa Saba, i iniciarà els tràmits per fer la nova adjudicació de la infraestructura. El concessionari haurà d'assumir les obres de connexió del pàrquing de Doctor Robert i de la caixa d'aparcament que hi ha sota del passeig. El nou equipament comptarà amb mig miler de places i suposarà un abans i un després en la mobilitat al centre de la ciutat. Marta Farrés és l'alcaldessa de Sabadell.
Guanyem qualitat en el pàrquing. Segon tema, doncs guanyem qualitat en tot l'espai urbà i, per tant, en tots els accessos que tenim.
Els treballs que han d'estar enllestits al llarg de 2028 suposaran un replantejament d'espais com la plaça Doctor Robert o el racó del Campanar, que podrien incorporar més zones verdes. És el tema del dia, però durant el Notícies Migdia també anirem al Saló de Plens, on s'ha aprovat una subvenció de 60.000 euros extraordinària per ajudar els damnificats de la Dana a través de Creu Roja. A banda d'aquesta qüestió, també us explicarem una nova iniciativa de Sabadell Comerç Centre i la sorprenent troballa d'un veí de Matadepera.
Notícies Migdia. La informació en 15 minuts. Els serveis.
Situació del transport públic. Daniel Cáceres, des del Transmet. Bona tarda.
Què tal? Bon dia des del Transmet. Doncs en aquests moments podem parlar d'un dijous de plena normalitat a la xarxa de transport públic de l'àrea metropolitana. Els principals operadors de transport no han informat de cap incidència significativa. Així que el conjunt de les línies funcionen sense cap alteració destacable i es mantenen les freqüències i horaris habituals tant als serveis ferroviaris com de bus. De moment, això és tot des del Transmet. Bon dia.
I pel que fa a la situació a les carreteres catalanes, aquesta hora atenció a la C-17 perquè ha estat allà del trànsit entre les masies de Voltregà i Gurb en els dos sentits de la marxa perquè s'està fent tasques de retirada d'un vehicle accidentat amb una grua de grans dimensions. La circulació s'està desviant per la carretera BB-4608 i la Nacional 152. I també hi ha problemes en aquest cas a les rondes de Barcelona, tot i que ja s'han obert tots els carrils, queden retencions intermitents a la ronda litoral del Poblenou al Nus de la Trinitat en sentit Besòs. També hi ha cues a la Pota Nord de Badalona al Nus de la Trinitat en sentit Barcelona. També hi ha trànsit lent a la ronda de dalt de Sant Gervasi a Horta en sentit Besòs, tot plegat per un accident a la ronda litoral a tocar del Nus de la Trinitat que provoca aquests problemes. I també afegim una incidència més perquè ha estat tallada la C-51 a la Bisbal del Penedès en els dos sentits de la marxa, en aquest cas per unes esllavissades.
La notícia del dia.
El serial de l'aparcament del centre tindrà nou capítol dilluns vinent. El ple municipal extraordinari ha d'aprovar el rescat de la concessió a l'actual empresa concessionària Saba per valor de poc més de 623.000 euros. Una quantitat que ha estat analitzada pels equips tècnics de l'Ajuntament i validada per la Comissió Jurídico-Assessora que ha donat la raó al consistori pel que fa a la recuperació de la concessió. L'alcaldessa Marta Farrés assegura que és un tràmit clau per garantir que el procés de licitació i les obres no s'aturen.
La Comissió Jurídica Assessora ens ha donat finalment la raó a l'Ajuntament, per tant, diem des d'aquest punt de vista, tot i que no és vinculant, ens dona forces garanties, doncs, que si acabem en un futur contenciós amb Saba, doncs que no haurem de prendre mesures cautelars i, per tant, doncs, que podrem continuar amb tot el procés de licitació i d'adjudicació.
De fet, després del tràmit del ple, s'engegarà la maquinària per poder començar el procés de licitació i adjudicació del projecte amb la idea de començar les obres a l'inici de 2026 i d'enllestir-les al 2028, uns dos anys durant els quals l'aparcament, atenció, no funcionarà. Mireia Sanz, bona tarda.
Bona tarda, Núria.
Què més en sabem?
Doncs mira, sabem que tal i com s'havia explicat fins ara, l'aparcament tindrà l'entrada a la plaça de l'Àngel amb una urbanització que no farà perdre espai a la plaça actual. De fet, l'accés a l'aparcament es farà per l'actual segon carril de circulació que desapareixerà. La sortida serà per l'actual rampa del passeig Manresa, que es reduirà a la meitat. A més, s'aprofitarà per construir-hi una zona verda.
I el que és la sortida, el que guanyem, i crec que és un punt molt important des d'un punt de vista també de paisatgisme, reduir la rampa actual que tenim en el nord del passeig a pràcticament la meitat, no, Toni? Vull dir que es redueix la meitat la rampa i a més s'integra molt millor el que són els murs laterals i es cobreix una part també de la rampa. És a dir, ja veieu, pràcticament tota l'entrada, tota la rampa, hi ha una part, diguem, del sostre que es corre cap a la part de nord, diguem, cap a Via Massaguer, i es guanya també un espai que aprofitarem doncs, per fer com un espai de...
Les entrades i les sortides actuals per la plaça pel carrer del Sol i el carrer del Pedregà s'eliminen, però s'hi mantenen els accessos per vianants. L'aparcament tindrà una capacitat de 500 places d'aparcament, cosa que suposa un centenar més que les actuals. D'aquestes, 440 seran places per cotxes, 54 per motos, i hi haurà un espai de càrrega de vehicles i també un aparcament segur per a bicicletes.
I com seran aquestes obres, Mireia?
Doncs, com deies, les obres es faran per sota del passeig i, per tant, no caldrà obrir-lo. Tot i això, sí que s'hauran de fer unes actuacions concretes a un espai pròxim al racó del campanar, uns treballs que han de durar 4 mesos i que s'intentarà que coincideixin amb els mesos d'estiu. El càlcul que ha fet el consistori, atenció, assenyala que les obres tindran un cost de 5.300.000 euros que haurà d'assumir l'empresa concessionària. A més, la companyia que es quedi amb l'aparcament haurà de pagar un cànon a l'Ajuntament de 4.500.000 euros que correspon al cost de la compra del pàrquing a Ferrocarrils i una quota anual de 200.000 euros durant 40 anys.
Hi haurà, Mireia, una urbanització àmplia d'aquest espai.
Sí, les obres s'aprofiten per ampliar més el passeig cap a la plaça d'Octubre Robert, és a dir, la proposta d'arbustiva del passeig anirà una mica més enllà del racó del campanar, una àrea que també comptarà amb zones verdes, unes actuacions que haurà de fer, això sí, l'Ajuntament.
I després el que és l'urbanització del tram de Doctor Robert, que és aquest que us explicàvem, aquest sí que l'ha de fer l'Ajuntament, i per tant aquest, la idea seria que quan s'acabessin les obres de l'aparcament, que seran torna això al primer trimestre del 2028, nosaltres poguéssim començar les obres per reordenar o per arranjar aquesta part de Doctor Robert.
D'aquesta manera, el consistori deixa pel pròxim mandat la reforma de la via Massaguer, que l'alcaldessa ja ha dit que mantindrà els dos sentits de circulació, però que ampliarà voreres, i de l'aparcament del Turull, que fa res vol que continuï sent un pàrquing en una part, però que s'hi guanyin zones verdes.
Continuem amb la crònica municipal, perquè l'Ajuntament enviarà 60.000 euros al País Valencià a través d'una subvenció vehiculada per Creu Roja fa escassos minuts, que s'ha aprovat en un ple extraordinari de caràcter urgent després que el consistori ho anunciés ahir mateix. Anem a conèixer més detalls sobre aquesta aportació. Julià Ramon, des del Saló de Plens, bona tarda.
Hola, bona tarda, Núria. Doncs sí, aquesta aportació econòmica s'ha aprovat, però no per unanimitat, perquè Vox ha votat en contra. La seva portaveu, Núria Cacio, ha retret que s'enviï la subvenció a Creu Roja, que des del seu punt de vista no ha estat a l'alçada a l'hora d'ajudar els afectats per la dana a València, i per això no li han donat suport. Tot i així, la resta de grups municipals sí que han votat a favor i alguns han criticat durament també les paraules de Cacio, etiquetant-les de desafortunades. Pel que fa a l'aportació que s'acaba d'aprovar ara mateix al Saló de Plens, els diners surten de l'anomenat fons de contingència que està reservat per motius excepcionals com aquest i després d'aprovar els tràmits administratius corresponents se li ha donat llum verda. També s'han repassat durant aquesta sessió les xifres que ha deixat la dana al País Valencià, com els més de 90 desapareguts i més de 200 morts, i Eloi Cortés, el portaveu del govern, així com també l'alcaldessa Marta Farrés, han destacat que a Sabadell això ha generat una commoció especial perquè hi van haver les riuades al 62. Com és habitual, en les sessions plenàries, cada grup ha pogut fer la seva breu aportació, alegant perquè li donaven suport o perquè no, en el cas de Vox, i en aquesta vegada sí que s'ha fet un minut de silenci al començar per mostrar doncs, el suport a les víctimes.
Gràcies, Júlia. Fins ara.
Fins ara.
Ràdio Sabadell. L'actualitat en 15 minuts.
Sabadell Comerç Centre impulsa la iniciativa Regala Ciutat, amb la qual posen a disposició de les empreses vals regals perquè substitueixin els tradicionals lots de Nadal. Pere Gallifa, bona tarda.
Bona tarda. L'objectiu de la campanya és fomentar l'economia circular i fer que les empreses grans facilitin el consum dels comerços locals. Ho ha explicat Jordi Obradors, que és gerent de Sabadell Comerç Centre.
Bueno, la campanya Regala Nadal és una iniciativa que el que pretén és impulsar l'economia circular, és a dir, que els diners de la demarcació es quedin a la demarcació, i que, per tant, generin riquesa entre els propis ciutadans.
Les empreses interessades en donar aquests vals als seus treballadors ho poden demanar fins al 25 de novembre. Hi haurà dos tipus de vals, de 10 i 25 euros, amb els quals es poden fer totes les combinacions que es vulguin. Darrere, un codi QR indicarà els més de 100 comerços del centre on es poden gastar.
Ràdio Sabadell. L'actualitat en 15 minuts.
I atenció a això que us expliquem ara, perquè un veí de Matadepera ha atrapat un llangardaix d'origen asiàtic que fa més d'un metre i pesa entre 8 i 10 quilos. L'alerta la van donar un grup de veïns que es van trobar amb l'exemplar al costat del cavall Bernat.
Sí, es tracta d'un varà asiàtic, una espècie de llangardaix immens que ve del Nil. Els excursionistes el van trobar, van donar l'avís als agents rurals, tot i que se'ls va avançar el matadeparenc Àlex Aymeric, que estudia aquest tipus d'animals. Segons ha explicat ell mateix, és bastant habitual trobar aquestes bèsties a casa nostra, ja que hi ha gent que els compra com a mascotes i quan se'ls fan grans els deixen anar. Actualment, el varà ha estat traslladat al Centre de Recuperació d'Amfibis i Rèptils de Catalunya, situat a Masquefa, i segons ha informat l'Ajuntament de Matadepera, es troba en bon estat de salut.
Taxi Més ara t'ho posa més fàcil. Pots demanar un taxi a la teva ciutat per WhatsApp al 608 48 30 02. Recorda, 608 48 30 02. Més informació a taximés.com. Taxi! Radio Taxi Sabadell, el teu taxi de referència a Sabadell.
Ràdio Sabadell, notícies.
Més informacions de més enllà de la ciutat quan són pràcticament les 2 i 12 minuts. L'Audiència Nacional fixa l'inici del judici contra la família Pujol el 10 de novembre del 2025.
En concret, les sessions estan previstes en diferents dates dels mesos de novembre i desembre del 2025 i de gener, febrer, març i abril del 26. L'última sessió està fixada pel dia 23 d'abril. El judici serà pels delictes d'associació il·lícita, blanqueig de capitals, falsificació de document mercantil contra la hisenda pública i frustració de l'execució.
I encara en clau judicial, el Suprem obre causa a l'exministre Ábalos en atribuir-li un paper principal en el cas Koldo.
El Suprem fa el pas després d'apreciar indicis de diversos delictes contra Ábalos en la causa oberta per l'Audiència Nacional per la contractació irregular de mascaretes i material sanitari durant la pandèmia. Serà investigat per organització criminal, tràfic d'influència, suborn i també per malversació, un delicte que l'Audiència Nacional no recollia en la seva causa i que ara s'hi afegeix.
El govern tripartit d'Alemanya es trenca i aboca el país a possibles eleccions anticipades.
El canceller alemany, el socialdemòcrata Olaf Scholz, ha destituït aquest dimecres el ministre de Finances i líder del partit liberal, Christian Lindner, que volia aplicar dràstiques retallades i una rebaixa d'impostos per reflotar l'economia.
Cultura.
Si us agrada l'art, no us podeu perdre l'exposició Random Loops a la Sala Impactes.
La sala del carrer Sant Francesc ens porta una proposta molt innovadora. Es tracta de les peces de l'artista Tomàs Martí, que ens presenta una fusió entre la tecnologia i l'art amb 6 obres animades. Ho explica ell mateix.
Vale, hi ha com una Raspberry Pi, que és una microcomputadora que llença els dibuixos animats, però sense un ordre concret. Per això el de Random Loops. Sí, que és com una nova forma d'experimentar el dibuix.
La inauguració és aquest vespre a les 6, quan també es podrà gaudir de la música del DJ George Ordóñez.
I el Cineclub Sabadell organitza avui una de les sessions més sabadellenques de la programació trimestral. Es projectarà la pel·lícula Vida en sombres del cineasta local Vicenç Llobet Gràcia. El passi, que començarà a 8:15 del vespre, s'inclou dins del cicle Cinema malgrat el franquisme.
La presentació i el col·loqui posterior aniran a càrrec del cineasta sabadellenc Ferran Alberic, Premi de Patrimoni Cinematogràfic i Audiovisual 2022 atorgat pel Ministeri de Cultura. En parla Esteve Badia, president del Cineclub.
Tindrem després un col·loqui a la mateixa sala amb el Ferran Alberic. I, bueno, ja et dic, aquí ell diguem, ens explicarà una mica la seva relació amb aquesta pel·lícula, que és molt, molt forta. I després, al final, acabem sempre, després de la pel·lícula, acabem amb un col·loqui a la sala amb el propi Ferran Alberic i la gent, doncs, bé, dona la seva opinió, fa preguntes, qualsevol cosa que creguin oportuna comentar.
La projecció de Vida en sombres es farà als Cinemes Imperial.
El temps.
Previsió meteorològica, Luismi Pérez, endavant.
Bon dia, encara el temps és més aviat variable i en funció de la comarca encara tenim canvis de situació força destacables. Per exemple, al llarg del matí ha estat plovisquejant una mica cap a la Catalunya central i també a la Costa Brava. En algun moment ha arribat a ploure una miqueta també fins al Maresme o al Barcelonès, i les boires, que també han anat apareixent a moltes comarques interiors. Aquests núvols més baixos s'estan trencant, però els que entren per la Costa Brava encara continuaran sent més aviat abundants. Per tant, el que queda d'aquest dijous encara anirem tenint alguns rams en aquella banda gironina. A la resta del país també els núvols es tornaran a inflar i a les muntanyes del prelitoral o les del Prepirineu acabaran descarregant alguns ruixats, per bé que locals no seran com els d'ahir o abans d'ahir, i no esperem tampoc que deixin tanta quantitat d'aigua, i sempre amb un ambient que és suau. El divendres encara núvols enganxats a la Costa Brava i també moltes boires a l'interior durant el matí, però demà la pluja s'escampa de gran part del país. Us seguirem a la xarxa.
Un quart de tres, marxem. Fins aquí el Notícies Migdia que hem fet amb el Toni González a les vies de so. Recordeu que podeu continuar informats al portal de continguts de l'emissora, radiosabadell.fm, i també a través de les xarxes socials i del nostre canal de WhatsApp. Nosaltres tornem demà a partir de les dues. Que vagi bé.
Allà on siguis, escolta'ns online. En directe.radiosabadell.fm.